L'Observatori, un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, benvinguts a una altra edició de l'Observatori que avui ens acosta a la innovació més directa a partir de la recerca combinada amb les noves tecnologies. Un temps que us proposem avui amb converses com la que mantindrem amb enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè han ideat un sistema d'enllumenat públic que funciona sense cap tipus de connexió elèctrica, només amb energia solar i eòlica, un sistema més net i, sobretot, més econòmic. Sistema innovador, al que li seguirà dos nous projectes emmarcats en una aplicació mòbil. Es tracta de Cookbooth i Donde Está Family, dues aplicacions mòbils catalanes que han estat seleccionades entre les 16 aplicacions de tot el món per competir com la millor app de l'any als Mobile Premier Awards, els premis de referència del sector de les apps a nivell mundial i que té lloc a Barcelona coincidint amb la primera jornada del Mobile World Congress que s'ha presentat aquesta setmana. I finalment, i continuant amb la innovació a partir de la recerca, atenent les necessitats de les persones i el medi ambient, coneixerem els detalls del nou simulador informàtic que ajuda els polítics municipals a decidir sobre quines són les millores més recomanables en infraestructura que permeti augmentar el nombre d'usuaris de la bicicleta i fomentar-ne el seu ús. En definitiva, tres exemples de recerca que ajuden a millorar la salut de les persones i del planeta i que descobrim a partir d'ara a l'Observatori.
L'Observatori, amb Anna Banyeres, a Ràdio 4.
Investigadors del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i l'empresa EolGreen han dissenyat per primer cop un sistema d'enllumenat públic que funciona amb energia solar i eòlica. En Ramon Bargalló és investigador del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Bargalló, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un sistema d'enllumenat públic sense connexió elèctrica, però com neix la idea d'apostar per aquest tipus d'enllumenat?
Bé, l'empresa estava interessada en desenvolupar un enllumenat que fos independent de la xarxa justament per zones aïllades o de difícil cablejat, com pot ser el Delta de Llobregat, diguem, l'empresa és de Sant Boi, i la veritat és que quan ens ho van dir ens va interessar bastant, perquè és t'estalvies tot el cablejat, diguem, portar allò cap allà, instal·lacions, manteniment, etc. I a part, aprofites una quantitat d'energia, diguem, que de moment és gratis.
Clar. Ens pot explicar com és aquest primer prototip que ja estan treballant i que és, hem de dir que és un sistema únic al món?
Amb aquesta velocitat, sí. I amb aquestes combinacions, sí. Bé, doncs l'enllumenat està format per una turbina eòlica d'eix vertical, muntada a la part de dalt del pal, que mou un generador elèctric, que genera una quantitat d'energia proporcional a la velocitat, i aquesta energia va parar amb una bateria. Tanmateix, hi ha un panel fotovoltaic per al cas de que no hi hagi vent disponible i sí que hi hagi sol, i també va parar la bateria. Llavors, aquesta energia emmagatzemada a la bateria s'utilitza per alimentar un enllumenat, en aquest cas amb tecnologia LED. També hi ha més coses en aquest pal de la llum. Hi ha la possibilitat de ficar una càmera per vigilar zones aïllades o inclús carreteres. Hi ha la possibilitat de transmetre les dades a un punt centralitzat i verificar l'energia que s'ha generat, la que hi ha emmagatzemada, si la farola funciona bé, etc.
És a dir, que va molt més enllà de sí. L'enllumenat clàssic.
Sí, sí, és... té bastantes més aplicacions. Inclús, diguem, apurant el límit, se poden alimentar més d'una farola amb l'energia d'una sola. Diguem, se podria fer combinacions i dir, bueno, pues, o més instal·lo el generador amb una de cada dues faroles o una cosa així. Però clar, això redueix el temps d'autonomia del sistema i potser no és tan interessant, llavors.
Clar. En tot cas, clar, si parlem de reducció, el que sí que hi ha d'important és reducció de costos.
Sí,
respecte
sí, sí.
Al sistema convencional, no?
I tant. Ja, d'entrada, tot el que és consum d'energia elèctrica de la xarxa pública es redueix a zero. I encara que inicialment la farola doncs, pot tindre un cost una mica superior al que té una farola actual, Això s'amortitza ràpidament, en un any, dos anys ja s'ha amortitzat la diferència de preu amb l'estalvi energètic que obtenim.
Parlava d'aquest sistema d'enllumenat públic que combina energia solar i eòlica. El nostre país és un país que destaca justament pel sol, també pel vent, però hi ha determinades zones on el vent, de vegades, durant dies no bufa. No sé si aquest punt també està estudiat i també està treballat en aquest sentit. És a dir, ja dona suficient autonomia?
Sí, sí. Justament la combinació està pensada perquè és molt difícil que no hi hagi ni vent ni sol. Llavors, una de les dues coses segurament sempre la tindrem i llavors ja podrem generar o bé eòlic o bé solar. De totes maneres, el sistema està pensat perquè tingui una autonomia de 6 dies. 6 dies és molt, en temps de vent i de sol.
6 dies són força dies, sense dubte.
Són molts dies.
En tot cas, vostè em comentava, professor Bargalló, el fet de que estava dissenyat doncs, justament per determinades zones, fins i tot zones aïllades, però tenim entès que vostès ja han fet els primers contactes i no es tracta de zones precisament aïllades. Parlem, per exemple, de la zona portuària d'Olba, a Andalusia. Per tant, és un disseny per tot tipus de vies.
Sí, sí, no, per tot tipus. El tema de zones aïllades és perquè allà sol costa més de portar-hi l'enllumenat, però vull dir, zones no aïllades, com pot ser un polígon industrial, com pot ser una zona cèntrica d'una ciutat, també és interessant, justament per l'estalvi energètic que porta.
D'aquí també suposo el contacte d'alguns ajuntaments catalans, ja per posar-ho en marxa.
Suposo.
En tot cas, estem parlant d'un primer prototipus i tenim entès que estan treballant amb un segon.
Sí, perquè aquest prototipus, al final, per l'energia que es necessita, ha resultat que, en aquest cas, el generador és més que suficient i ara estem treballant amb un generador més petit, molt més petit.
Això voldria dir millorar aquesta prestació amb uns dispositius més reduïts, també.
Exacte, i més econòmics i amb menys despesa de materials.
En el decurs del 2015, l'empresa té previst produir 700 unitats d'aquestes lluminàries. Estem parlant a nivell de territori català, territori espanyol. No sé si el fet de que sigui aquest primer sistema únic al món d'aquestes característiques ja ha fet entrar en contacte altres empreses o altres ciutats o altres institucions d'altres països.
Això ho desconec ara mateix. No sé l'empresa quina estratègia té. Però suposo que al final això s'anirà expandint cap a l'estranger. Algun contacte hi ha, però no ho sé segur.
En tot cas, sí que han estat 4 anys de recerca, que ja dona els seus fruits, i pel que veiem, doncs, que la cosa va bé i va endavant. I això és el més important, no?
Exacte. També voldria dir que una de les condicions que es va imposar o autoimposar a l'empresa era que el 70-80% de tot de totes les parts que formaven aquest llum s'havien de produir aquí al país. I que això també dona moviment a la indústria del país, a part de la recerca. I això també és important, diu.
Sens dubte és un valor afegit.
Sí.
Ramon Bargalló, investigador del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya, gràcies per haver estat a l'Observatori a Ràdio 4 a explicar-nos aquest primer sistema d'enllumenat públic amb energia solar i eòlica que s'ha posat ja en marxa i que està treballant per a millorar-lo. Moltíssimes gràcies i molta sort.
A vostès, gràcies.
L'Observatori, amb Anna Banyeres, a Ràdio 4.
I continuem amb més innovació a partir de la recerca, perquè les aplicacions mòbils catalanes Cubooth i Donde Está Family han estat seleccionades entre les 16 aplicacions de tot el món que competiran el proper 2 de març per ser escollides com la millor app de l'any als Mobile Premier Awards, els premis de referència del sector de les apps a nivell mundial i que tenen lloc a Barcelona coincidint amb la primera jornada del Mobile World Congress. Cubooth és una aplicació per compartir fotoreceptes entre xefs, gourmets i foodies de tot el món i està disponible per a iPhone i Android. A més de ser una eina per documentar i arxivar pas a pas fotoreceptes, permet que els usuaris aprenguin de grans gourmets i apassionats de la gastronomia que pugen les seves propostes diàriament. Per la seva banda, Donde Está Family és una app per a Android i iOS que ajuda els pares a localitzar els seus fills o altres persones mitjançant la geolocalització. Amb aquesta aplicació, les famílies tenen accés a un mapa en el qual s'indica l'ubicació dels seus fills en qualsevol moment i en temps real. A més de disposar d'un indicador que assenyala si els petits estan a casa o a l'escola, l'app envia notificacions del moment en què surten de la llar o del col·legi i avisa si no són a classe durant l'horari escolar. Amb dues aplicacions han estat seleccionades per un jurat internacional d'entre totes les apps que van guanyar les diferents edicions de l'última gira i reptes online d'App Circus, el certamen itinerant d'aplicacions mòbils més gran del món, creat per la startup Dotopen amb seu a Barcelona. A més del premi a la millor app, el Best App Award, els Mobile Premier Awards distingiran amb el Best Audience Award l'aplicació més votada pel públic i es lliurarà el Big Impact Award a l'app que suposa un major impacte a la vida de les persones. Els Mobile Premier Awards mostraran les aplicacions més innovadores i reuniran els desenvolupadors més brillants amb inversors, influencers, institucions i empreses per a impulsar projectes d'abast global. És la gran festa de les apps durant el Mobile World Congress i una valuosa oportunitat per a les dues aplicacions catalanes que hi participaran. Els Mobile Premier Awards estan considerats els premis de referència a nivell internacional i del sector de les aplicacions mòbils i se celebraran, recordem, el 2 de març a la Sala Apolo de Barcelona, coincidint amb la primera jornada del Mobile World Congress.
L'Observatori, a Ràdio 4, posa el coneixement al teu abast.
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han desenvolupat un nou model informàtic de simulació que ajuda els polítics municipals a decidir, entre d'altres, quines millores es poden fer en les infraestructures per tal d'incrementar el nombre d'usuaris de la bicicleta. El responsable d'aquest model és en Román Buil, que és investigador del Departament de Telecomunicacions i Enginyeria del Sistema de la UAB. Professor Buil, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un model informàtic a disposició dels polítics per usos socials. Casa bé?
Sí, sembla que sí. A més, els primers tests que han fet, de moment, estan donant bons resultats. S'està testejant encara, però de moment som optimistes.
En què consisteix exactament? Quines aplicacions i quina utilitat en podem treure d'aquest model informàtic?
Primer que res m'agradaria explicar una miqueta per què hem fet aquests models, no? Que estem participant en un projecte europeu que es tracta de desenvolupar una plataforma per ajuda als polítics a prendre decisions. Per algunes d'aquestes de les eines que tenim dins de la plataforma és la recollir missatges de les xarxes socials. I quan hi ha algun tema que és més delicat, que sembla que és més important, doncs llavors mirem de fer un model de simulació per trobar resposta al que ens demana l'Ajuntament. Aquests models estan basats en el comportament de les persones, en aquest cas dels ciutadans, i ara mateix en tenim 4 de fets, i els 2 més que estan agradant més doncs són un per millorar la infraestructura en bicicletes, per tal de que tinguem més usuaris de bicicleta, o sigui, més gent utilitzant la bicicleta a la ciutat, i l'altre és dissenyar àrees, com pot ser un parc, depenent de l'ús que volen fer els ciutadans. O sigui, si hi ha més nens petits, per la zona de gronxador seria més gran. Si hi ha més avis al barri, per la zona de petanca, per exemple, podria ser més gran.
En tot cas, si parlem del cas concret d'afavorir aquest ús de la bicicleta en llocs, en espais municipals, aquí hem d'introduir diverses variants. Hi ha moltes variables. Com es conjuga?
Bé, sí, la veritat és que hi ha hagut algunes coses que dins del projecte no hem pogut tenir en compte perquè el temps de desenvolupament era limitat, però bé, intentem agafar totes les dades possibles. Hi ha un treball molt, molt gran, un treball de camp que li diem, que és de recollir dades de com les persones utilitzen la bicicleta. La ciutat que hem treballat per aquest projecte és Skopje de Macedònia, i afortunadament ells ja tenien un estudi de l'any 2010 que l'han actualitzat una miqueta durant 2011 i 2012, que era un estudi que incloia quanta gent utilitza la bicicleta, quins recorreguts fan, quins problemes s'han trobat quan fan servir la bicicleta, etc. Això una ciutat que encara no ho tingui, pues és una feina bastant gran perquè són moltes dades que són difícils d'aconseguir. Llavors, la resta de dades que fan falta, pues, evidentment, quins carrils bici ja hi ha construït, en quin estat estan, si estan bé, o hi ha alguns que tenen forats, o algun altre tipus de desperfecte que pot afectar, estacions, o bueno, diríem estacions, però diríem pàrquings de bicicletes privades, pàrquings de, o punts de renting, etcètera, etcètera. Clar, són moltes dades que sí que fan falta, però al cas d'Escòpia, pues ells ja les tenien.
En tot cas, professor Bull, hi ha una qüestió que aquí s'ha de tenir molt present a l'hora de fer aquests càlculs i a l'hora de poder oferir aquesta possibilitat per recomanar o no, doncs, instal·lar l'adequació de tot plegat perquè hi hagi més ús de bicicleta. És el factor que vostè comentava, dades objectives, el paviment, les àrees, els quilòmetres, però les motivacions dels usuaris es poden calcular?
Bé, dins del modelatge que fem servir és un modelatge amb agents. Això vol dir que el que fem és, com si diguéssim, representar actors, i aquests actors són les persones que tenen un cert comportament. Una persona, utilitzant uns algoritmes de formació d'opinió, depenent de l'estat de l'asfalt, de la motivació, o sigui, si la persona és més propensa a ser ecològica o no, etc., pues aquesta gent va canviant d'opinió, depèn de... T'he dit dos factors, però hi ha molts més factors. Llavors, si les condicions generals de tot, tots els paràmetres que han fet són favorables, la gent va tendint cap a voler utilitzar la bicicleta. La satisfacció envers l'ús de la bicicleta creix i llavors les persones al final acaben utilitzant la bicicleta. Hem de dir que el creixement aquest és molt poc any a any. O sigui, estem parlant, per exemple, Escòpia vol passar d'un 2,5% d'ús de la bicicleta a un 5% en uns anys. Què veiem que es pot aconseguir amb el simulador? Doncs que cada any augmenti, si ho fan molt bé, en fer millores, en motivar la gent, pot augmentar un 0,5%.
Mm-hmm. En tot cas, el que és important també amb aquest model és saber quin percentatge de precisió té. Tenim càlculs fets?
No, això encara no. Ara estan provant, ja hem aconseguit ja les primeres dades, si nosaltres tenim unes dades ja agafades, uns històrics, i ara durant aquest any, durant un parell de mesos, hem aconseguit sempre que tenim una ciutat hi ha una empresa al darrere, i en aquest cas l'empresa també té contactes a la universitat, i amb estudiants el que han fet és prendre dades als carrils bici, o sigui, ficar estudiants allà i anar mirant quanta gent passa en bicicleta, quanta gent és bicicleta privada, quanta és bicicleta de renting, etc etc. I amb això el que intentarem fer ara és veure realment com d'acurat és aquest model que hem desenvolupat.
Pendents de conèixer aquest percentatge de precisió, sí que suposo que s'hauran fet càlculs sobre els beneficis pel que fa a costos, a reduir costos cara als consistoris, si s'aplica doncs una política municipal tenint en compte totes aquestes variables.
Bé, exactament estudis d'aquest tipus no. Hi ha uns estudis europeus que ens diuen que per cada inversió de 2 euros que fa un consistori, el benefici que rep a canvi és d'uns 8. No, bueno, no el consistori, sinó en general la ciutat. Per què? Perquè millora la salut de les persones si hi ha més gent que va en bicicleta, llavors tenim menys despeses de en salut, etc etc. O sigui, ja aquest estudi no és oficial, o sigui, no li puc dir, mira, si mira a tal lloc veure aquest estudi que diu això, però hi ha molts experts que estan parlant d'això, de que per cada 2 euros el retorn és de 8. Llavors, quan li costarà, depenent de com estigui la situació de la ciutat, la inversió que s'ha de fer per millorar les infraestructures, això serà diferent. Per tant, això sí que és una cosa que hauríem d'estudiar, o sigui, podríem mirar en un cas concret quan pot ser els beneficis que en poden treure, però encara no ho tenim, tampoc això.
En tot cas, es dedueix ja de per si que el fet de que si tenim un simulador que determina quines han de ser les mesures urbanístiques de la manera més efectiva per incrementar l'ús de la bicicleta a la ciutat, això ja estableix no anar cegues i no anar a cobrir aquells punts que de vegades poden ser prioritaris o poden semblar prioritaris o importants i després no ho són tant segons l'ús que en fa el ciutadà. Per tant, ja es dedueix que d'entrada benefici i reducció de costos tindrà aquest consistori.
Exacte, sí, sí. Sí, això, bé, ja sempre posem un exemple molt clar que ens ha passat, bueno, que ha passat aquí a Barcelona, no? Que és, no amb bicicleta, sinó amb un altre tema, que seria el carril blau de la C58, que s'ha fet una inversió pensant que la gent l'utilitzaria, o sigui, ficant, que la gent canviaria el comportament i anirien 3-4 persones dins dels vehicles per poder passar pel carril blau, i això no ha passat. Això, amb aquests models, això ho podem preveure. Podem dir, mira, que creiem que tot i que vulguem que invertim diners, no aconseguirem que la gent vagi 3 persones o 4 dins d'un vehicle els dies de cada dia.
Ja.
Llavors, si tenim aquesta informació, pues la inversió a lo millor ja no es faria, no? No ho sé, això... Però, bueno, quan van començar a fer aquest tema, aquest tipus de models no s'havien pensat, o sigui, tampoc no podem retreure res als que ho van decidir.
I a partir d'ara confien que no calgui anar tan lluny, parlava d'Escòpia a Macedònia, sí que tenen altres projectes en marxa, també a l'exterior de l'estat espanyol. Confien que la política municipal de casa nostra doncs, es posi en contacte amb vostès perquè treballin per millorar doncs, aquest impacte ambiental?
Doncs confiem que sí. No sabem quan trigarem, però confiem que sí. Mira, nosaltres tenim experiència en simulació de fa molts anys i ha costat molt sempre aquí de que la gent hi cregui. Si nosaltres fins ara treballàvem, bueno, fins fa 3-4 anys, encara hi treballem, però vam treballar molt amb indústria, etc. Però la simulació és un tema que costa una mica de creure. Però la gent que hi ha apostat, al final ha quedat ben contenta perquè les millores són molt substancials, perquè veus realment, el que fem és amb un ordenador recrear un sistema real. Intentem que sigui exacte, però evidentment a la indústria és difícil, ja parlant de persones és encara més difícil, no? Però bueno, de moment ho estem aconseguint i esperem que gràcies a això pues, puguem aviat dir que ho estem utilitzant aquí a l'estat espanyol, bueno, a Catalunya, a l'estat, a tot arreu.
Clar. Pels que ens estiguin escoltant, hem parlat, com a exemple, de les mesures més efectives per incrementar l'ús de la bicicleta a les ciutats, però podem posar altres casos, per exemple, optimitzar l'ús de camins d'una muntanya propera a la ciutat, redistribuir les indústries d'una gran ciutat, per tant, els exemples són múltiples i les variables també. En tot cas, tenim aquest simulador. Nosaltres agraïm a Román Buil, investigador del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha desenvolupat aquest model, que hagi estat avui aquí a l'Observatori Ràdio 4, que ens hagi exposat doncs, com funciona i quins beneficis i quin rendiment podem treure. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I arribats en aquest punt del rellotge, també moltes gràcies a tots vosaltres, a tots vostès, per ser fidels al temps de la recerca i del coneixement a partir de les converses directes amb els investigadors, les institucions científiques i les empreses innovadores. La setmana vinent, més qüestions lligades a la divulgació científica amb un objectiu, millorar la salut de les persones i el medi ambient. Salutacions en nom de l'equip que avui ha fet possible aquesta edició a les vies de sol a Marta Inglés, dirigint i presentant Anna Banyeres. Bona setmana.